Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La P7 comptarà amb un nou sistema de predicció de risc d'accidents basat en intel·ligència artificial en el seu pas per Sant Cugat. La nova metodologia del Servei Català de Trànsit afectarà el tram entre el Vendrell i Parets del Vallès-Granollers, en ser la zona on s'ha detectat una major sinistralitat de ferits greus. Des del CCT també s'ha anunciat que enguany s'instal·laran 6 nous carros radar arreu de la xarxa viària, després que els 4 existents hagin multat 110.000 conductors al llarg del 2024. El col·lectiu feminista Sant Cugatenc Hora Bruixa organitza un cicle de 7 xerrades formatives que començarà aquest dijous 16 de gener i s'allargarà fins al 30 de maig. Amb el nom I ara què?, l'objectiu de la iniciativa és actualitzar el debat i l'acció política feminista davant els reptes actuals que afronta el moviment, com ara els atacs de l'extrema dreta, els discursos d'odi a les xarxes socials o el retrocés en drets fonamentals de les dones. La proposta, que forma part de la celebració dels 12 anys de l'entitat, busca aprofundir en les múltiples arestes del feminisme a través d'una mirada crítica i formativa. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per fred que pot afectar Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest dimarts 14 de gener. El nivell de perill previst a la comarca és moderat, 1 sobre 6, des de la mitjanit i fins a primeres hores del matí, de les 12 a les 6 del matí aproximadament. La previsió indica que hi haurà glaçades matinals moderades i localment fortes a l'interior i febles a punts del litoral. Sant Cugat ret homenatge a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, entitat amb més de 150 anys d'història. Ho farà amb la concessió de la Medalla d'Honor, una distinció que s'atorga a les associacions centenàries de la ciutat. El ple municipal es reuneix de manera extraordinària aquest dimarts a les 6 per acordar aquesta distinció, que es materialitzarà amb l'entrega de la medalla en un acte que tindrà lloc el mes vinent. La trobada arriba la setmana de la celebració de Sant Antoni Abat i de la Rua dels Tres Tombs. Enguany, l'entitat bandadera és la Unió Sant Cugatenca, en reconeixement al seu 125è aniversari. La missa solemne al monestir serà l'encarregada de donar el tret de sortida aquest divendres a les 9. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 14 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Roser Casamitjana, Rogeli Padró i Jordi Casas, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, parlant de la Rua dels Tres Tombs, la celebració de Sant Antoni, amb Rosa Díaz, membre de la comissió. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de tecnologia per parlar de reciclatge. I per acabar, en l'espai d'entitats, coneixerem l'Associació per a la Criança en Euskera, Gure Xocoa, amb la seva presidenta, Leire Irigaray. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me. Ara només vull que em mani el cor. Jo avui ja sé què he d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere,
no ho faré.
La felicitat m'espera,
jo vindré.
No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó.
Ja ho sé, que aquí res no és perfecte, però ara penso perdonar-me els meus defectes. No hi ha res que em pugui fer dubtar. I estic deixant la porta oberta perquè se'n vagin les angoixes que m'ofeguen. Aquesta guerra avui la guanyarem. No vull fer marxa enrere,
no
la felicitat m'espera. No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó.
Ja no m'espanta, sent el ritme la vida s'encomana. Fem un got per celebrar que som aquí i que passi el que passi, fem junts el camí. Res ja no m'espanta, ara sé que la força m'acompanya. Porta aquest got que brindarem, serem lliures, això ho celebrarem. Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem. Aquesta cançó.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen gairebé 10 minuts del punt de les 10 del matí, comença el Faves Comptades a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la percepció que tenen els santcugatencs i les santcugatenques de la ciutat. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, el Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg, i el Ferran de Juan, membre de la Junta de la Unió, que ha sigut una incorporació a última hora. Seguim esperant esperant el Jordi Casas, a veure si arriba a última hora o si se'ns ha quedat adormit. Molt bon dia a tots tres i gràcies per ser aquí a l'estudi Ramon Barnils.
Bon dia.
Ara ho dèiem, posarem la mirada, el focus en la percepció que té la ciutadania de la ciutat i ho fem a expenses del resultat del Divaròmetre, on diu que més del 90% dels santcugatencs es mostra entre molt i bastant satisfet de viure a Sant Cugat. No obstant això, quasi el 40% considera que el municipi ha empitjorat durant l'últim any. A l'altra cara de la moneda, l'enllumenat és el servei més ben valorat de la ciutat i pel que fa al mètode de desplaçament dins del municipi, continua creixent la preferència per anar caminant seguida de lluny pel cotxe. Són dades del Divaròmetre del 2023-2024, un informe elaborat per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu copsar la percepció de la ciutadania sobre el municipi. Un informe, podríem dir, que es podria complementar o podríem comparar també amb l'observatori sociològic que es fa des de l'Ajuntament. Bé, si parlem de satisfacció, apunta l'informe aquest 90% dels santcugatencs que es mostra satisfet amb la ciutat. No sé si us identifiqueu amb aquesta valoració i què és el que us fa sentir satisfets o no satisfets de viure a Sant Cugat.
Bé, començo?
I tant.
Sí.
Bé, jo no sé si és el 90, si diria que em trobo absolutament satisfeta, m'hi trobo per unes determinades coses, no m'hi trobo per unes altres determinades. Per les que sí, que és el que tu, o sembla que això demanis, doncs per mi és la facilitat que té encara Sant Cugat de socialitzar, de trobar gent a tot arreu, a través de les entitats majoritàriament doncs, culturals, socials, etc. I aquesta cosa que si tu vas, diguem, des de l'estació fins al monestir, és molt fàcil, molt probable que et trobis algú amb el qual puguis dir bon dia, bones tardes i puguis parlar d'alguna cosa. Per tant, per mi aquesta és una de les satisfaccions bones i que jo diria que sí, que des d'aquest punt de vista m'agrada viure a Sant Cugat.
I a l'altra cara de la moneda?
A l'altra cara de la moneda, aquesta mena d'individualització que tenim tots, que sobretot mantens tranquil·litat, bons aliments, no soroll, no molestis, no juguem a pilota a la plaça, no cridem, no fem festes, etc. Aquesta mena de percepció d'individualització i que res al meu pati, no?, que es deia en algun moment. Això potser és el que... I no utilitzo la paraula pijaria perquè no m'agrada, però seria una mica aquest entorn que no m'acaba d'agradar de Sant Cugat.
Rogeli.
Jo crec que és una xifra, la trobo molt, molt elevada. 90% de satisfacció.
Entre molt i bastant, seria la forquilla, sí, que tampoc sí. Vindria a ser el mateix.
Sí. A veure, jo aquí també distingiria a les persones que són o som crítiques, en general, les persones que venim a la ràdio, doncs cadascú expressa la seva... el seu punt de vista, que la qual cosa està molt bé, i jo el que percebo aquí a la ràdio, a les tertúlies, i sobretot al carrer, és que hi ha molta crítica, i molta demanda. No parlem d'habitatge, que jo suposo que hi entrarem, per exemple, i et trobes amb moltes, moltes famílies que hi ha algun membre de la família, bàsicament els fills, que han de marxar de Sant Cugat. I això que passava fa 10, 15 i més anys, continua passant ara encara més que mai. Per tant, per aquí, per exemple, no ha millorat. I si preguntéssim, evidentment, aquesta gent el grau de satisfacció, jo crec que és obvi que dirien que el grau de satisfacció no és massa alt. És per citar una dada, però és que en trobaríem d'altres. Pel que fa al tema de l'enllumenat, jo trobo que està molt bé, perquè, per exemple, jo recordo fa anys que es parlava molt del tema de l'enllumenat i que es relacionava. Això crec que en va parlar molt els moviments feministes de Sant Cugat
amb la
inseguretat que donava el fet de que no hi hagués prou enllumenat a Sant Cugat i llavors això, clar, passaven coses desagradables sobretot en el món de les dones, el món femení, que és d'on va venir aquesta crítica. Per tant, segur que ha millorat. Sant Cugat s'hi veu millor quan vas pels carrers. No sé si es podria dir el mateix dels barris, que no sempre crec, i és un punt de vista personal, potser, però quan vaig pels barris i també he estat de nit, no sempre hi ha aquella llum necessària, per exemple, parlant de llum, eh? Uh-huh. Els barris continuen sent un indret on hi ha molta crítica des de diferents vessants, eh?
És que continuem trobant una mica aquesta dicotomia, no? Que sembla que parlem sempre d'una sí. part de Sant Cugat, que seria el centre, no? El Rovell de l'Ou, l'antic poble, i després hi ha l'altra cara de la moneda, que no concorda moltes vegades amb la situació del centre, que són els districtes i la resta de barris.
Exacte. Ho deixo aquí, de moment, eh?
Ferran.
Bé, jo crec que hi ha dues percepcions, no? Quan des de fora tu dius que vius a Sant Cugat, tothom et diu, carai, un món de llupi, no? Vius en una ciutat. I després l'altra percepció és dels que estem aquí, no? Dels que visquem o que ja fa molts anys que estem aquí, no? Que som més crítics i és on veiem les mancances que pot tenir un Sant Cugat, no? Amb unes infraestructures no adequades per 100.000 habitants... Bueno, jo amb lo de l'il·luminació, com diuen, estic completament d'acord, no? Vull dir, el centre és una cosa i anar pels barris és molt diferent, no? Hi ha molts barris que sort que la que no tenim problemes, no? Però que sí que és problemàtica a lo millor anar per allà, no? Perquè estan completament foscos. El 90% tampoc sóc dels que diria jo que és una xifra que tampoc sé valorar-la, jo ara si és un 90, si és un 80. Jo crec que en general la gent, la gran majoria de gent que està a Sant Cugat són gent que han vingut de fora i notem diferència. Vull dir, el que ve a Sant Cugat és perquè busca una qualitat de vida, de poder sortir, de poder passejar, de tindre jardins. El que és autòcton d'aquí, de tota la vida, suposo jo que també deu notar que les coses no són tan maques com sembla.
De fet, el 2000 hi havia 50.000 habitants, el 2025 jo crec que ja podrem dir que som 100.000.
Sí, sí.
Per tant, en 25 anys la ciutat sí, ha viscut sí. un canvi extraordinari.
Jo crec, perdona, que també hi ha una cosa que quan diu, que si tu et pregunten així al bote pronto, uh-huh. tu estàs content de viure a Sant Cugat? Ah, pues sí, no, així, pim-pam. Però després, quan vas analitzant cada una de les preguntes, veus que això hi ha com una certa contradicció.
De fet, hi ha un dels temes que més endavant abordarem.
És a dir, que així a tu et pregunten i dius, ah, pues sí, estic bé, m'agrada viure a Sant Cugat, però després resulta que la ciutat ha empitjorat, que es critica la neteja, que es critica la recollida de residus, que hi ha gent que viu al carrer, que hi ha un percentatge molt elevat de gent que o té problemes per pagar la hipoteca o no pot pagar la llum i l'aigua, etc. És a dir, que jo trobo que hi ha com una certa contradicció entre aquesta resposta tan estupenda de que aquest 90% està encantat de viure a Sant Cugat amb les següents respostes que trobo que no acaben de ser exactament, no acaben de coincidir.
Seria parlar exacte. D'aquest tipus d'estudis, bueno, no? Que plantegen
després
dubtes.
Després vas traient una sèrie de temes i crec que aquesta sèrie de temes van aclarint que no todo es orégano, que es diu, no? En castellà.
Mira, precisament, el que apuntava Roser, quan es pregunta a les persones encastades si la ciutat ha empitjorat, un 40% considera que la ciutat ha empitjorat durant l'últim any. Quines creieu que són les causes principals d'aquesta percepció? Després entrarem més en profunditat, si voleu, en el tema de l'habitatge, que crec que és una qüestió primordial. I que requereix un capítol a part. Però més enllà de les dificultats d'accés a l'habitatge, considereu que la ciutat ha empitjorat en l'últim any? O què creieu que són les condicions, les conseqüències o les situacions que han fet que un 40% de la gent cregui que ha empitjorat la ciutat en un any?
Home, jo crec que en realitat, o en general, sí que ha empitjorat. El per què, o quina és la situació, o el fonament de per què. No sé, com que ens han anat dient, i jo crec que ens ho hem anat creient també, de que la situació econòmica és horripilant, és tremenda, és gairebé catastròfica, bueno, doncs, sigui veritat o no sigui veritat això, creiem-ho, suposem que sí, però en qualsevol cas jo crec que això ha sigut la conseqüència, per exemple, doncs, de disminuir una sèrie d'ajuts sobretot a les entitats, uh-huh. sobretot al sistema de cooperació, i que això ha fet que hi hagi una percepció de que les coses no van bé, o en tot cas van pitjor que el que anaven. Si aquesta és la raó, doncs aquesta pot ser una, L'altra cosa, i des del meu punt de vista, crec que la impressió d'alguns ciutadans, almenys, és que no sabem exactament cap on anem, i això crea un cert disori o un cert malestar. I, per tant, jo estic d'acord. Estaria d'acord amb aquesta posició de que la ciutat ha empitjorat.
I esteu d'acord, Ferran, Roger?
Sí.
Rogeli, perdona, que sí. Diu el nom.
Jo, per exemple, estic bastant al cas, des de fa molts anys, amb el tema cultura, per exemple. Perdó. El tema cultura no hem avançat. Jo diria que... I fins i tot hem anat endarrere, perquè hi ha hagut retallades, i això ho ha dit el propi govern. Sense anar més lluny, estem a la Setmana dels Barbuts, la setmana que se celebra a Sant Cugat la festa de Sant Antoni, que era una festa molt i molt i molt celebrada. Acabàvem a la Unió ballant, ara la ballem per tenir una mica de pressupost. I l'any passat feia pena. Les poblacions veïnes, Ripollet, Cerdanyola, Rubí, continuen tenint una festa important. I per què dic Sant Antoni? Perquè ho tenim aquí mateix, d'una banda.
Després hem convidat precisament la comissió organitzadora de Sant Antoni Abat per parlar d'aquesta festa.
Però és que, a més a més, venim d'on venim. A veure, no perdem els referents, no perdem la història. Venim d'una ciutat que era pagesa i està bé que la gent nouvinguda, els nostres nets, els infants, la gent jove, sàpigui, encara que sigui a través només d'una visió, doncs, com és la festa de Sant Antoni, d'on venim. Hi ha un llibre preciós, que és el del Troiano, que ha escrit sobre Sant Antoni, tota la festa i la tradició. Exacte. Doncs està molt bé, però això no ho hem de perdre, i això no es pot retallar, ho sento.
L'any passat la subvenció es va retallar a la meitat.
Sí, i llavors també... Penso que, en general, les entitats, aquí tenim el company Ferran, que de la Unió, que suposo que més que ningú... Sí. Bueno, més que ningú...
Val més no parlar-ne.
Directament ha estat afectat. A mi també hi ha una cosa que també em preocupava molt, també, que seria també el tema dels carrers. Els carrers, per exemple... Us heu fixat que la majoria de carrers estan marcats amb unes ratlletes de color
vermell o groc,
l'acció de la gent gran,
Sí. Això és una feina que no fa l'Ajuntament, a veure que ho tingueu clar, oients i oientes, oïdors i oïdores. Això ho ha fet la gent gran, que va pel carrer i ha d'anar amb cura per no caure, perquè les voreres i molts carrers de Sant Cugat estan molt malament. I també els escocells, el lloc on hi havia arbres, que s'han mort o els han tallat, és un perill també passar per allà, perquè les voreres a vegades són massa... Bé, hi ha moltes coses que s'han de millorar, que s'han de fer i que no es fan. I després, una altra cosa que voldria dir és el tema de la comunicació. Jo crec que l'Ajuntament hauria d'estar... No et diré que cada setmana ni cada mes, però hauria d'estar molt sovint donant informació pública del que fa, del que deixa de fer i de com ho fa. Perquè hi ha coses que no arriben a la població.
De fet, Rogeli, deixa'm apuntar que el 46% dels encastats, quan li parlen de la relació amb l'Ajuntament, considera que l'Ajuntament és poc o gens transparent.
Doncs ho deixo aquí.
Jo crec que la percepció o les estadístiques aquestes de la gent van més a el que veuen de la ciutat. Vull dir, les retallades de pressupostos culturals potser no arriba a tothom. Vull dir, no tothom està ficat en alguna associació o entitat i coneix les retallades, no? El que sí que veuen és com estan els carrers, no? I això també és un problema de desgast. Vull dir, la ciutat en el seu moment... es va plantar molts arbres, aquests arbres comencen a fer rels i aquestes rels estan aixecant tot el paviment. Vull dir que també és un tema més de manteniment. Jo crec que quan dius o quan surt aquest 40% que veuen mancances o defectes de Sant Cugat, és més de lo que es veu movent per Sant Cugat, més que el que és les retallades, perquè el de les retallades potser ho sabem uns quants, que estem ficats amb entitats i hem notat, i tant que hem notat les retallades. Però la gent del carrer, jo no veig que que estiguin per saber tot això, eh? Vull dir, és més, doncs, bueno, el que puguin veure de
la percepció de la vida més quotidiana, no? Abordem, si us sembla, ara el tema de l'habitatge. De fet, l'accés a l'habitatge i l'aparcament són els serveis pitjor puntuals. Crec que podríem separar les dues qüestions perquè no tenen la mateixa importància en la vida de la gent. Creieu que s'estan prenent mesures adequades per abordar la problemàtica de l'habitatge amb les competències que té un ajuntament, que sabem que són limitades, que després la Generalitat té les seves pròpies i l'Estat les altres? De fet, ahir el president del govern, Pedro Sánchez, anunciava un pla d'habitatge. Què podria fer l'Ajuntament per millorar-ho? Habitatge públic sí que en pot fer un ajuntament, per exemple. Medià sí que ho pot fer un ajuntament. Es fa prou per una problemàtica que és la primera preocupació tant dels ciutadans de Sant Cugat, i així ho manifesta aquest informe, i si no m'equivoco l'Observatori Sociològic, com també els informes de la Generalitat i el CIS de l'Estat?
No sé, home, jo crec que construir nou habitatge, és evident que s'ha de construir nou habitatge, probablement. De totes maneres, a Sant Cugat, sòl públic pràcticament no en tenim. Per tant, la construcció de nou habitatge jo penso que és una cosa relativament limitada. Uh-huh. Parlem de Can Regull, s'ha parlat de
l'Estonac,
del l'Estonac, s'ha parlat de, bé. Però jo crec que hi ha altres mesures que potser serien fàcils o més assequibles per lo que és les competències d'un ajuntament, com podria ser, doncs, facilitar la rehabilitació de determinats habitatges, com podria ser revisar quants habitatges buits tenim a Sant Cugat, una estadística que, segons qui diu, parla de 2.000 i pico, segons qui la diu, diu que això és impossible, etc. En qualsevol cas, considero jo que no ho tenim calculat i que, per tant, doncs, això ens limita de veure què podem fer i quin abast pot tenir aquest assumpte. L'altra cosa seria, doncs, revisar els habitatges que estan buits, fer-los un increment en el preu de l'IBI, i els que es porten més de 3 anys buits, doncs el 100% de l'IBI. És a dir, fer aquestes petites coses que sí que estan a l'abast del govern municipal i que van... Ja sé que potser això no resol el problema. Uh-huh. El problema no és més de Sant Cugat,
és
un problema estructural de tot Catalunya i jo crec que de tot Espanya, però crec que aquestes petites mesures podrien contribuir més enllà de l'habitatge públic que es pugui arribar a fer.
Rogeli, Ferran.
Jo crec que hi ha un... Tenim diversos problemes en el tema de l'habitatge. Segons l'Illa, fa massa dies, va dir que es construirien 40.000 habitatges. Ja m'explicareu a veure com es fa això en una ciutat com Barcelona, que segur que n'hi ha moltes de buides, molts de buits d'habitatges, eh? Perquè a nivell d'Espanya es parla de 400.000 uh-huh. habitatges buits. Però és que jo començaria per dalt de tot. A veure, hi ha una llei de l'habitatge? A que no? No hi és. Què passa, llavors?
N'hi ha una que té escletxes.
Sí, però...
Perquè no es compleix.
Però a Sant Cugat, per exemple, sense anar més lluny, el llogar un habitatge, doncs et costa un dineral. Hi ha habitatges de 1.600, 1.700, 1.800. Qui pot pagar un habitatge d'aquesta mena de lloguer? Ja no diguem de comprar, perquè les compres ara ja... Això de comprar, la paraula comprar habitatge, jo crec que ja ha desaparegut del mapa d'alguna manera, no?
1.419 euros de mitjana. Les últimes dades de lloguer un pis a Sant Cugat.
Clar. Llavors, què està passant? Doncs que aquí sempre s'està afavorint, malgrat tinguem un govern socialista, estic parlant d'Espanya, eh? I també de Catalunya, clar, un govern socialista, teòricament d'esquerres, el tema de la vivenda segueix anant amunt. Per tant, és urgentíssim que s'acabi de fer una llei que no perjudiqui, ho dic així de clar, no perjudiqui els més, la gent que té menys diners. Dit això, a Sant Cugat sí que hi ha zones que són més cares, n'hi ha que no ho són tant, però la diferència abismal entre Sant Cugat i posem-hi també Barcelona i la resta, si ens anem més cap enllà, cap a Lleida o cap a Tarragona, és brutal. D'això, fa molts anys endarrere, els governs d'esquerra en deien punyetero capitalisme. I això és el que impera en aquests moments. Tenim el capitalisme, que és els amos, els que manen, els que guanyen més diners i els que continuen guanyant més diners, sobretot en un tema tan primordial i necessari i de primera necessitat com és l'habitatge.
Ferran.
Sí, jo el que veig aquí, particularment a Sant Cugat, és que si hi ha demanda, tindrem oferta. Vull dir, aquí surt un pis de 800.000 euros i no triga a vendre's. Vull dir, la gent està comprant sobre Planell, vivenda cara. Llavors, si aquesta demanda continua estant, els promotors continuaran col·locant pisos cars. La solució, doncs, com diu la Roser, la solució és molt complicat. Sol públic, Sant Cugat no, dius que no...
En té poc.
Que en té poc, però jo crec que és la solució, que l'Ajuntament tregui sol públic i comenci a construir habitatge a través de promoció, habitatge social, perquè pugui la gent quedar-se. És de difícil solució, però jo el que veig més, ja no només a Sant Cugat, vull dir que qualsevol promotor treu una promoció i té demanda. Vull dir, la gent ve aquí a Sant Cugat i es gasta 800.000 i per un pis, Vull dir, no
però
estem parlant de...
Fixa-t'hi, perdona, que quan parlem de sol públic, en el fons no estem parlant... O sigui, totes les promocions que ara mateix estan sobre la taula del govern no són sol públic. L'Estonac és un conveni amb un privat. Regull Centre és un conveni que s'ha de resignar amb els laboratoris Ferrer.
Que veurem com acaba.
Can Cabassa, igual. És a dir, que els tres o els grans projectes que en aquests moments estan sobre la taula, no estem parlant de sol públic, estem parlant de sol privat, que l'Ajuntament haurà de fer un conveni i, per tant, hi ha un tomadaca que se'n diu tu pots fer X pisos lliures i uns altres que no seran lliures i que seran, doncs, etc. Per tant, atenció quan parlem de sol públic, perquè això exactament no és sol públic. Per exemple, doncs, el famós de Can Ametller que se'n parlava, tenim en compte que la majoria de parcel·les no són tampoc de propietat pública. Per tant, si allà es vol fer tot el parc d'habitatge que estava projectat, el primer que s'ha de fer és una reparcel·lació i un contracte amb tots i cada un dels propietaris que hi ha allà. És a dir, això no és tan senzill ni es pot fer d'avui per demà. Per tant, diguem-li que sol públic, en aquests moments en tenim molt poc.
De fet, té un 2,7% de puntuació a l'habitatge sobre 10 en aquest divaròmetre. A banda de l'habitatge, i ens queden res, 3 minutets, per tant, us demano brevetat per arribar al final. El trànsit i la seguretat ciutadana i la neteja són preocupacions destacades. El Ferran apuntava abans que potser una part d'aquesta mala nota d'haver dit que la ciutat empitjora precisament era per aquestes coses més quotidianes que podem veure quan passegem per la ciutat. Hi esteu d'acord o hi ha altres preocupacions que creieu que passen per davant de la neteja, de la seguretat ciutadana i del trànsit?
Jo crec que la seguretat ciutadana en el fons està ben valorada i ocupa, quan tu veus la prioritat, està en el fons de tot. Igual que, per exemple, que la migració, el qual és curiós perquè són dos temes estrella de determinats grups polítics que, en fi, que ja no cal mencionar, però que diuen que això és la màxima preocupació dels ciutadans i, efectivament, això no és veritat.
De fet, la seguretat ciutadana és un dels serveis més ben valorats.
És un dels serveis més ben valorats i, a damunt, entre altres coses, és perquè les xifres canten. Vull dir que no és que ens ho inventem, sinó que canten, no? En quant a la neteja, bé, per mi, personalment, no és un problema bàsic. Entenc que ho pugui ser per molta gent, però per mi, concretament, crec que hi ha altres problemes més importants a la ciutat que la neteja.
Breument, Rogeli...
Per dir 3 minuts,
I Ferran, minuts. Sí.
Jo crec que, efectivament, el tema de la neteja és un... Com diu la Roser, no és un tema prioritari, n'hi ha d'altres. Ho és, també, perquè el tema de la higiene i també el tema de l'educació en les deixalles, sobretot per part de la població, que aquí
potser
també...
Si tots fóssim més responsables, hi hauria menys problemes.
Aquí també incidiria. Jo vaig a tirar les escombraries i veig els contenidors buits i quantitat de deixalles per terra. Jo començaria també per aquí. Però la responsabilitat de tenir una recollida com cal, de mantenir els carrers nets i de que hi hagi, doncs, això, les condicions higièniques saludables perquè la població, doncs, visquem més i millor, doncs això sí que respon a la responsabilitat de l'Ajuntament.
Mm-hmm. Ferran, per acabar.
Bueno, clar, jo amb això a lo millor soc més crític, però amb el sentit de que a mi m'agradaria saber aquestes enquestes a quin tipus de població es fan. Si les fan a la gent que ha vingut a viure aquí, ells tenen la seva vivenda, no tenen un problema de vivenda, estan pagant la seva hipoteca. La immigració tampoc els hi pot preocupar. Com a molt tenen una noia que els hi ve a fer les feines, vull dir que no és un problema per ells. Quin problema té la gent? Pues que quan entra a casa seva no tropessin amb un arbre que estigui malament o una vorera que estigui trencada o que no li recullin les escombraries. Llavors, clar, quan fan aquest tipus d'enquestes, a qui preocupa, qui contesta i quina és la preocupació? Vull dir, jo crec
no
et que
sabia
aquí
dir la metodologia, m'ho miraré i t'ho explicaré després. En tot cas, en el cas de l'Observatori, són trucades telefòniques, sí, a telèfons fixes.
Que probablement la gent que està amb un telèfon fix i contesta té unes característiques peculiars.
Per això dic que...
I, a damunt, tampoc la mostra no és excessivament gran pels 100.000 habitants que té Sant Cugat i, per tant, doncs, suposo que té els seus dèficits, però, bueno, en tot cas...
Són les dades
ja, ja. El que té potser també de bo és que és comparatiu d'un any per l'altre o d'un moment per l'altre, que això fa que
puguem veure aquests
canvis
en la percepció ciutadana.
Sí.
Roser, Rogel i Ferran, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la tertúlia ciutadana d'aquest dimarts. Si voleu quedar-vos, esteu convidats, perquè ara ho apuntava el Rogel, i aquest cap de setmana arriba una de les cites destacades del gener a la ciutat, els Tres Tombs, Sant Antoni, i tenim la Rosa Díaz, que ha entrat aquí mitja tertúlia.
Bueno, en tot cas, felicitats per la medalla d'or que us han donat l'Ajuntament.
Ben merescuda.
Aquesta tarda. Ara parlarem amb ells i amb el Ferran, que representa la Unió Sant Cugatenca, que són els banderers d'enguany d'aquesta festivitat. Fins ara.
Molt bé.
Gràcies.
Celebrem els 25 anys del Comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat amb el concert solidari de Barcelona Guitar Trio and Dance, dissabte 18 de gener a les 8 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Els fons es destinaran a projectes de proveïment d'aigua potable en zones de conflicte o afectades pel canvi climàtic. Entrades a la web del Teatre Auditori Sant Cugat i a l'oficina de turisme. Fila 0 a la mateixa web del Teatre Auditori o al Bizum 03546. Col·laboren Airbox, Moventia, Patrimoni Assessors, Centre de Fisioteràpia Núria Cavaller i Cugat Mèdia. Us hi esperem.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. donant a la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Celebrem els 25 anys del Comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat amb el concert solidari de Barcelona Guitar Trio and Dance, dissabte 18 de gener a les 8 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Els fons es destinaran a projectes de proveïment d'aigua potable en zones de conflicte o afectades pel canvi climàtic. Entrades a la web del Teatre Auditori Sant Cugat i a l'oficina de turisme. Fila 0 a la mateixa web del Teatre Auditori o al Bizum 03546. Col·laboren Airbox, Moventia, Patrimoni Assessors, Centre de Fisioteràpia Núria Cavaller i Cugat Mèdia. Us hi esperem.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Aquest cap de setmana és festa grossa. De divendres a diumenge se celebren a Sant Cugat les festes de Sant Antoni Abat, amb la tradicional Rua dels Tres Tombs i la Festa dels Foguerons com a plats forts del programa. Per parlar-ne tenim amb nosaltres la Rosa Díaz, membre de la Comissió de les Festes de Sant Antoni Abat, i el Ferran de Juan, membre de la Junta de la Unió, que enguany són l'entitat banderera d'aquesta festa. Rosa, Ferran, benvinguts.
Bon,
el Ferran continua, que l'hem pescat a la tertúlia i l'hem incorporat i segueix aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils. Rosa, aquest any és un any molt especial per vosaltres, suposo. L'Ajuntament us ha concedit, de fet ho farà aquesta tarda, a la Comissió de les Festes de Sant Antoni Abat, la Medalla d'Honor de la Ciutat, per ser una entitat de més de 150 anys d'història.
Sí, vam parar 150 perquè quan vam arribar a 150, que era la informació que teníem, vam fer un llibre, però després, anar rascant, en tenim 164.
Ara t'has avançat, que t'ho volia preguntar, això, que quan vam tenir aquestes converses per convidar-vos, m'explicaves.
Sí. Llavors, no sé si és la més antiga, jo penso que sí, i ens mereixem una mica de reconeixement.
I tant. 164 anys, aviat és dit, vau fer aquest llibre dels 150 anys, per tant, ara ja com oficial serien els 152. Com ha canviat tot plegat aquesta celebració de Sant Antoni amb aquest segle i mig d'història?
Ha canviat perquè hem incorporat coses, perquè és una festa que tampoc no pot haver-hi massa variació, perquè, de fet, és sempre la
sortida,
els
orígens,
la passada.
No, també, a més a més.
La passada, que no és una rua ni és una cercavila, perquè és el Joan Troiano. Em sembla que després...
Doncs m'ho hauré de corregir.
Sí, és una passada... segons els historiadors, fem-li's cas. Llavors, doncs, hem incorporat els dissabtes els foguerons, que no és una cosa típica d'aquí, però que es fa molt a Mallorca i a Gràcia, sí, també, que també ho han portat allà. I per donar-li una miqueta més de caliu a la festa, una mica més d'importància a la festa, doncs, a part de la sortida de diumenge, hem incorporat els foguerons el dissabte, que és una festa molt maca, i impliquem també a les entitats que també, doncs, estan agraïts que tant puguin sortir amb els capgrossos, amb els bastoners,
a
vegades, sí, i puguin també participar, i després també a les barbacoes, que la gent pot sopar allà, fer-se les botifarres en allà, i bé, doncs hem ampliat una miqueta, doncs, el que era abans, que tan sols era la sortida dels pagesos que tenien els seus carros i celebraven la festa.
Ara ho anirem desgranant a poc a poc tot aquest programa d'activitats, però una altra de les característiques dels Tres Tombs és que cada any nomeneu una entitat banderera. Enguany és el torn de la Unió Sant Cugatenca, coincidint amb el seu 125è aniversari. Ho vau tenir clar, que havia de ser la Unió, l'entitat banderera d'enguany?
Des d'allà fa moltíssims anys, abans es feia sorteig entre els socis, però ara ja socis no n'hi ha en l'entitat, perquè ja no hi ha pagesos, i els fills, els nets, digue'ls-hi que es facin socis de Sant Antoni i no estan per aquestes coses. Llavors, ara el que fem és sempre cada any buscar una entitat que celebri, que faci un aniversari. Aquest any, doncs, era la Unió, que fa els 125 anys, que també és una data important, i són anys, amb tot el que han passat durant tots aquests anys.
Ho segueixen,
d'aguantar. I, doncs, sí, no, quan és una celebració d'una entitat, doncs, és clar que és aquella entitat. A vegades se'ns ajunten, perquè aquí a Sant Quat hi ha moltíssimes entitats, és un poble de... No sé si n'hi ha alguna altra que hi hagi tantes entitats com aquí a Sant Cugat. Però sí, sempre és, doncs, algú que faci algun aniversari.
Ferran, com heu rebut des de la Unió, no?, aquest honor, que d'alguna manera és ser l'entitat banderera de Sant Antoni?
Bé, ja ho dius tu, és un honor, vull dir, poder participar tan activament en una festa tan arraigada aquí de Sant Cugat com és la de Sant Antoni, per nosaltres ha sigut un ple, no?, i més coincidint que començarem aquest any a celebrar aquests 125 anys, no?, amb diverses activitats. Vull dir que la primera activitat serà poder portar com a banderers de la passada
aquesta. Diguem-ho bé.
Sí. No, és, bueno, sempre està bé conèixer coses, vull dir, sempre es parlava de la rua de Sant Antoni, però bé, si és passada, doncs encantat. Vull dir, per nosaltres encantats de poder participar al dia de Sant Antoni.
A veure si aquests 125 anys podem acabar-los celebrant amb la Unió totalment en marxa.
És la idea. Vull dir, nosaltres... bueno, no és el moment avui de parlar de la Unió, però bueno,
continuem
els passos amb l'Ajuntament. Estem ja amb els últims serrenys, que és ja la famosa dissolució del Consorci, la creació d'aquesta comunitat de propietaris, divisió horitzontal, però bueno, és una comunitat de dos veïns que ens tenim que portar bé i ser amics, i costa crear unes bases i uns estatuts, però bé, jo crec que al final aquest any, si tot va bé, passat la festa major es pot ja inaugurar el que és el teatre, que és l'única cosa que queda per inaugurar, perquè les obres estan totes
enllestides.
Estan enllestides i tot
set. I nosaltres estem esperant que acabin, que inaugurin el teatre per fer el Ball de Sant Antoni.
Clar,
com Déu mana, perquè fa, clar, des de que la Unió no hi és, no hi ha un altre espai. Abans es havien fet embalats, però clar, el que costa un embalat avui en dia no es pot fer. I des de que va deixar de funcionar la Unió, que el Ball de Sant Antoni no s'ha fet. I llavors era
l'acabament, no?
Sí, l'acabament de la festa. I aquest any s'ha anat bé, perquè eren els banderers, els propietaris, o digue-li com vulguis, ideal, de la Unió. Però bé, esperarem l'any que ve.
Sí.
Segur que esperem, creuem els dits, que l'any que ve es pugui fer ja aquest ball final dels Tres Tombs a la Unió. Serà l'any que faran el traspàs dels nous banderers.
Com que és el gener, doncs ja podrà ser el final gairebé dels 25 anys d'ells.
Sí, sí, sí.
Podem lligar-ho tot.
Quedaria tot rodó. Si us sembla, abordem una mica per dies aquesta festivitat dels Tres Tombs. El dissabte el plat principal són els foguerons. Des de quan se celebren a Sant Cugat, Rosa, els foguerons? És una tradició, ho deies, importada de Mallorca, també es fa al barri de Gràcia, però aquí a la ciutat, quan vau decidir incorporar-los?
Doncs l'alcaldessa era la Mercè Conesa, jo ara exactament no sé, però deu fer 6 o 7 anys, ben bé. Que...
Com a mínim, sí, perquè en portem 2 de l'alcalde Josep Maria, 4 de Mireia Ingles, 2 de Carmela, potser algun menys, algun més fins i tot.
8, 10, una cosa per aquí.
I què us va animar a incorporar els foguerons a Sant Cugat?
Buscar alguna cosa més per incrementar la festa, i com que encara que no sigui una cosa d'aquí, però té una mica de relació, perquè és el dimoni, que Sant Antoni, que lluita amb els dimonis, i hi ha aquesta baralla, que també per l'any que ve volem incorporar alguna cosa teatralitzada, vull dir que anem buscant coses per anar incorporant, i vam pensar, doncs, que era una mica més, fer una mica més de festa.
També és alguna manera, no?, d'establir més vincles encara amb altres entitats del poble, com és la cultura popular, que són els protagonistes, no?, dels foguerons.
Sí, perquè nosaltres intentem col·laborar amb les entitats, perquè les entitats també col·laborin amb nosaltres, i llavors, doncs, també és una manera de col·laborar entre tots, i hi ha moltes entitats o algunes que potser només surten per la festa major, pues, també els agrada sortir algun altre dia, que per això estan durant tot l'any, doncs, preparant-se
per fer...
Sí. I bé, doncs mira, la cosa va sortir d'aquí, d'un membre de la comissió, que va dir, ah, pues mira, podíem fer això, ah, pues provem-ho. I normalment...
I funciona.
Té èxit, eh? Sí,
agradat.
Té èxit, sí.
No?
Sí.
L'activitat comença amb la passada.
Sí.
A 6:15 de la tarda, si no m'equivoco, la plaça d'Octavià.
Sí.
Cap on transita aquesta passada?
Pues passa pel Santiago Rossinyol. Jo no tinc ara aquí el recorregut.
Ah, doncs després ho recuperarem.
Sí. Estàs parlant dels foguerons, eh? Llavors van cap al carrer Xerric, i entren a la plaça pel carrer Xerric. Va al carro davant amb Sant Antoni dalt del carro, que els porten uns membres de... Normalment són dels trabucaires. I bé, arriben a la plaça, fan una encesa en allà, i després encenen les barbacoes, i llavors fa també el canvi de bandera d'una entitat a l'altra.
És allà on es farà aquest relleu entre l'entitat sardanista
i la Unió Sant Cugatenca.
I es recupera una altra vegada la plaça Barcelona, perquè l'any passat es va fer un recorregut...
Bé, l'any passat va ser...
una mica mig gas.
Sí, perquè ens van reduir molt, van dir que els foguerons no es podien fer per tot el problema que tenia l'Ajuntament de dèficit, i va ser un fracàs.
No va ser la cosa... No va sortir bé.
Aquest any ja va dir, o el fem a la plaça o no els fem.
De fet, recupera una altra cosa, que és el mercat de Traginers, que l'any passat també, per manca de pressupost i de la subvenció, no es va poder fer, i aquest any es recupera tant dissabte com diumenge, aquest mercat de Traginers, que es podrà acudir de productes.
Les coses tenen el seu lloc, i hi ha coses que s'han de fer a la plaça de Barcelona, com hi ha coses que s'han de fer a altres llocs, i aquella plaça és fantàstica per fer coses així.
A més que, no, les persones som una mica animals de costums també, i que ens agrada tornar i recuperar aquests espais que tradicionalment han ocupat les activitats.
Sí.
I el diumenge, no sé si dir-ho, és la festa grossa, són els Tres Tombs, arrencarà a les 11 del parc de Ramon Bernil, i això també és una passada?
Sí,
també,
és que la passada és la de diumenge.
Sant Antoni.
Sí. L'altre pots dir-li com vulguis, però la passada és la de Sant Antoni.
Per aquells despistats, per aquells nouvinguts a Sant Cugat i que a casa seva, als seus pobles d'origen, o ciutats o països, Sant Antoni no se celebri, què commemorem exactament amb Sant Antoni i els Tres Tombs?
És una festa que van començar la gent pagesa, perquè no hem d'oblidar que som un poble que ve de pagès, de pagesia, encara que ara de terra ja no en queda, tal com dèieu abans, pel problema d'habitatge, de construcció, no? I no queden camps ni queda res de lo d'abans, no queda ni la cooperativa vitivinícola, uh-huh, que recordem que estava a la Rambla del Celler.
A l'edifici.
Per sort tenim el celler.
Gràcies al Martinell, que és una joia arquitectònica.
Sí. Però bé, poca cosa queda, i els nouvinguts segur que no coneixen els orígens de la ciutat. I és una miqueta, van començar així, doncs, bueno, és continuar recordant, doncs, d'on venim. I també aprofito per dir que estem reivindicant, perquè hi ha molta gent que tenia moltes coses de pagesia, d'eines, de coses, mm-hmm, del camp. Que
aquí ben a prop tenia...
Sí, l'any passat, el temerari, vols dir?
Sí, el mecànic, que tenia...
Ah, també? Bueno, ho té encara, eh?
Tot el garatge.
Sí, encara ho té. I clar, diem, per exemple, aquest és un exemple, altres gent d'aquí Sant Cugat també, que quan ell ja no pugui fer aquesta cosa, els de després, que venen darrere, continuaran, que crec que no, amb tot el que té, que se'n farà, i estem demanant, reivindicant, que hi ha alguna de les masies que estan tancades i que si no es fa res, que al final cauran i cada vegada costarà més de rehabilitar, que es pogués fer una mena de museu.
Un espai museïtzat del passat agrícola.
Serviria, no?, perquè anessin les escoles, perquè anés gent i veure ben bé d'on venim. Per exemple, el Rogeli, que estava aquí fa un moment, allò, se va endur totes les coses que tenia a Pons, perquè aquí no hi ha un espai on poder posar.
Això es podria fer a la Torre Negra, es podria fer.
Quan la rehabilitin, perquè em diuen que està bastant fumut.
Bueno, sí,
hi ha
una
Torre
planta
Negra,
que està bé, però vull dir que és un espai...
A Ullpelleres hi ha una masia que està, mm-hmm, tancada... Bueno, n'hi ha diverses.
Aprofiteu, doncs, també, Rosa, per fer aquesta reivindicació, sí, no? Però, entenc, de demanar aquest espai, sí, que pugui recollir, sí, tots aquests elements del passat agrícola i vitivinícola, sí, de la ciutat, per recordar, sí, el passat, i que les generacions, doncs, que no l'han, sí, viscut o que no hi tenen, sí, un contacte tan directe, puguin prendre el contacte. Mm-hmm. Des de l'any passat també el recorregut ha patit algunes modificacions per maximitzar el benestar animal. Quines consideracions heu tingut en compte? I entenc que cada any us aneu adaptant una mica per garantir i per vetllar que els animals estiguin al màxim de bé possible?
El recorregut ja fa 2 anys, quan el vam modificar, que ja no s'ha tocat, perquè és el que està bé i no podem estar buscant cada vegada passar per aquí, passar per allà. Quan ja trobes un recorregut que està, uh-huh, bé, es posen unes planxes a sobre dels desaigües que hi ha, que és una de les coses que demanaven els animalistes. Però bé, hem intentat estar d'acord amb moltes, no dic totes, perquè hi ha coses que, a veure, que són una miqueta que dius... En fi. Però no troben mai res, sempre busquen alguna cosa, però en principi...
Costa a vegades que tothom estigui content, no?
Però costa a vegades ells també que trobin alguna cosa que no fem bé. Llavors, doncs, el recorregut és el mateix i...
De fet, tenia un protocol de benestar,
sí,
animal,
que
també.
Sí, ha fet la Federació i està avalat pel Departament d'Agricultura de la Generalitat i bé, s'intenta fer les coses al màxim de bé possibles.
La festa té un origen religiós, de manera que no és estrany que també inclogui entre les activitats previstes una missa solemne. En aquest cas és abans de la festa, és el divendres a les 9 del matí. Què té d'especial aquesta missa, si és que algú no la coneix? I no sé si acostuma a ser multitudinària o no.
Sí. Sí, és ara hi ha molta gent de fora que també va a les misses, mm-hmm, però...
Clar, abans, no, de fet, Sant Cugat és una de les esglésies, sí, amb més, sí, concurrència, em sembla, del
per
país.
Per això ho dic. Però una de les coses que té és que repartim el pa beneït, que no tot arreu ho fan. Llavors, a la sortida de la missa, es reparteixen uns panets beneïts que abans deien que se'ls donaven als animals, perquè deia que així guarien els animals. I és una de les peculiaritats de la missa, que és a les 9 els divendres, que normalment sempre el fem el dia del Sant, que és el dia 17, uh-huh, i passa que aquest any se'ns ajunta tot, perquè el 17 és el Sant i després l'endemà ja és els foguerons i l'altre dia ja és els Tres Tombs. Quan es cau en dilluns o en dimarts, pues és la missa el dia 17 i el diumenge següent és quan es fa la festa.
Calendari sí. Va com va i cada any toca adaptar-se, no? Per acabar-nos. Creus que poden durar 152 que tenim, o 164, segons les dades que hem anat a trobar, anys més, les festes de Sant Antoni Abat? Com creus que s'adaptaran als nous temps?
Depèn de la continuïtat de qui vulgui continuar organitzant, que nosaltres ja tenim una edat i
falta relleu a la comissió? No sé si voleu aprofitar.
Sí, si no la comissió... Sort que ens ajuden també els veterans i la Regalèsia ens ajuden el diumenge, però costa molt que la gent es vulgui implicar amb les entitats i a vegades et passa que vas a un lloc i trobes sempre els mateixos fent coses que som els que sempre...
Bueno, un peu aquí, sempre, un peu allà.
Sí, que de sempre ho hem fet i ho continuem fent, però sí, costa de trobar gent que vulgui implicar-se amb les coses, però bueno, esperem que sí, que continuï molt de temps, sí.
Jo estic veient que, perdona, que el que és la cultura tradicional sí que comença a haver relleu. Vull dir, els banys, comença a haver gent jove implicada. Vull dir que jo a mi això és una cosa
depèn,
que m'agrada.
Sí, depèn per això, depèn del què, també, una mica. Va, una cosa que volia dir, que ara, parlant dels banderers, el diumenge... Sí, de ser ràpid. Sempre són tres banderers. Sí? Aquest any...